Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Lluís Gassó i Carbonell, Cançó de bressol. La terra plora, la flor s'esflora, la nit s'acora per la cançó. Dorm, que ja és hora, dorm, infantó. Al jorn de balla, l'home treballa sota la tralla del pa i el vi. Dorm amb la palla, dorm, serafí. No temis ara la sort avara de qui et prepara vida mortal. Dorm, que la mare vella el capçal. I si algun dia per tu floria creu d'agonia d'un viure breu, dorm i somia que ets fill de Déu.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel.
Notari de tots els temps, guardià de les millors paraules, és la figura i el talent de l'escriptor. Cada diumenge a 1:15 del migdia, Accent dona veu protagonista als autors del moment. Roman Jori entrevista els escriptors més reconeguts. Accent, cada diumenge a 1:15 del migdia, a Ràdio Estel. Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Aquest Nadal, fes Sagrada Família. El 19, 20 i 21 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, vine a veure de prop l'escena del naixement del nen Jesús que hi ha a la façana. Activitat gratuïta. Més informació al web sagradafamilia.org.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Joves amb Fe.
Porque pensáis en Dios durante el día.
Sobre todo te acuerdas de Dios cuando lo pasas mal. Es triste, pero normalmente es así, porque cuando te pasa algo que no te gusta, pues lo más normal es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tiene que tener algún sentido. Y son los momentos en los que más te sueles acordar de Dios. Pero yo creo que deberíamos pensar un poco más y no solo fijarnos en lo malo, sino dar gracias por todo lo bueno que tenemos todos los días.
Joves amb fe, els dissabtes a 7:45 de la tarda, amb David Medrano.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Sota la direcció del grup de treball estable de les religions.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg, el programa de Ràdio Estel que descobreix i aprofundeix en la diversitat religiosa de casa nostra. Avui tractarem sobre la Setmana Mundial per l'Harmonia Interconfessional amb la molt honorable senyora Núria de Gispert, expresidenta del Parlament de Catalunya, i amb el senyor Guillem Correa. Coneixerem tres noves paraules del nostre vocabulari interreligiós i la vida de Sant Agustí, un dels pares de l'Església. I, com sempre, tot això acompanyat de música escollida pels nostres convidats. Us parla Juan Pablo Torrents, acompanyat de Jordi Carretero a les vies de so. Comencem amb la primera paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
Bar i bat mitzvah, judaïsme. Entrada del nen i la nena jueva a l'edat adulta i amb les responsabilitats religioses plenes. El nen als 13 anys i la nena als 12 anys.
Temps de diàleg. Amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
La molt honorable senyora Núria de Gispert està casada i té 4 fills. És llicenciada en dret i ha estat consellera de Justícia, d'Interior i també del Departament de Governació. Des de finals del 2010 fins aquest any ha estat presidenta del Parlament de Catalunya. El senyor Guillem Correa és llicenciat en periodisme, màster en direcció i administració d'empreses i diplomat en teologia. Actualment és membre del GETER i president sortint d'aquesta entitat. Bé, doncs, benvinguts, senyora de Gispert, senyor Correa. Gràcies per estar aquí a Temps de Diàleg.
Doncs, molt bona nit. Estem contents de tornar-nos a retrobar en aquest programa i en aquesta emissora.
Bona nit i gràcies per convidar-me en aquest programa.
A vosaltres. Parlem de la Setmana Mundial per l'Harmonia Interconfessional instituïda per l'ONU el 2010. A Catalunya, des de llavors, s'ha celebrat sempre el Parlament de Catalunya. Senyor Guillem Correa, per què creu que és un espai per a fer una celebració d'aquest tipus?
El Parlament de Catalunya és la casa de tots. I perquè això sigui una realitat, necessitem que algú que té la clau l'obri. Mm. I la presidenta Núria de Gispert tenia la clau per obrir-nos al Parlament de Catalunya, també en el grup de treball estable de les religions, en el GETER. I aquesta generositat que la caracteritza, una vegada més es va posar de manifest i va obrir la porta del Parlament en el GETER perquè poguessin celebrar a la casa de tots el que és aquesta setmana significativa, no només a casa nostra, sinó també a nivell internacional. Mm.
Senyora de Gispert.
Per mi va ser un plaer, perquè un dels objectius que jo vaig posar en la meva presidència, ja l'any 2010, era obrir tot el que es pogués, les finestres i les portes del Parlament, a la societat. I igual que s'obria a qualsevol entitat pública o privada de la societat civil, de qualsevol àmbit cultural, social, econòmic, com és que no es podia obrir o no s'havia obert encara pel fet religiós. I jo vaig creure que en un moment en què Catalunya, que sempre ha estat plural, encara ho era més a conseqüència de la quantitat de persones que han vingut de diferents continents i, per tant, de diferents religions i cultures, era bo que el Parlament de Catalunya acollís aquesta setmana i acollís una organització com el GETER, que és única, que ja ha complert 5 anys i que crec que té un potencial molt gran.
Senyor Correa, en què consisteix la Setmana Mundial per l'Harmonia Interconfessional? És llarg, eh?
No. És llarg, el nom és llarg, escolta, és llarg. Però et felicito perquè el dius ràpid i bé, el dius ràpid
bueno,
i bé.
Bueno, s'intenta, s'intenta.
Això està bé. Mira, doncs en aquesta setmana, en aquesta trobada, el que nosaltres volem posar en evidència és de que les religions tenim aquesta capacitat no només de viure amb harmonia entre nosaltres, sinó de transpirar, transpuar aquesta harmonia a tota la nostra societat. Volem una societat cohesionada, una societat que tingui la capacitat de viure la diversitat. I hem de fer la pedagogia, perquè les coses no es produeixen, perquè si s'han d'aprendre, s'han de treballar, i en aquest dia, des d'aquest marc inigualable com és el Parlament de Catalunya, fem la pedagogia de que a casa nostra tenim aquesta harmonia, però per poder-la mantenir, l'hem de seguir treballant. I aquesta és la clau de volta que fa possible que l'harmonia a casa nostra sigui un enriquiment constant.
I quin acolliment o resposta heu tingut per part del Parlament de Catalunya?
Doncs, escolta, més que excel·lent. Més que excel·lent. No és perquè estigui aquí la seva presidenta, perquè és cert, però ha sigut tan amable. Mira, ara que ja no és la presidenta, puc parlar molt bé d'ella, perquè ja ho feia abans, o sigui que... també m'agrada fer-ho, però fins i tot, la generositat ha estat tal que no només se'ns ha obert les portes, hem pogut organitzar la jornada, tot el que teníem que fer, quan ho teníem que fer, etc, sinó que ha sigut tan amable com moltes vegades es fa, per no dir pràcticament sempre, que abans de l'acte doncs, hi hagi una recepció amb les persones que participen i vam trencar el protocol.
Bueno...
Vam trencar el protocol i vam organitzar una recepció que era molts més dels que teníem que ser, però va ser gràcies a la seva generositat que ens va permetre trencar fins i tot el protocol i en aquella primera recepció hi érem tots els que teníem que ser-hi. I això, doncs, parla molt bé, no?, de la nostra estimada presidenta.
Aquest esdeveniment ho impulsa el GETER, el grup de treball estable per les religions. Senyora Dispert, què és el que li ha cridat més l'atenció d'aquesta entitat? I, senyor Correa, quines accions creu que cal destacar del GETER de les quals està o ha portat a terme, senyora Desespera?
Per mi, el més positiu és la fórmula. És haver aconseguit que les diferents religions, les més importants a Catalunya, es posessin d'acord per crear un òrgan de treball, que és el GETER. Mm-hmm. La segona, que de seguida que les Nacions Unides van implantar la setmana interconfessional, o que vostès se la sap de memòria, jo...
Ells van dir,
nosaltres ens fem càrrec d'això, ho assumim. Mm-hmm. I la tercera, que pensessin en el Parlament. Perquè el que ha dit el senyor Correa és molt fàcil, molt senzill. És la casa de tots, sí, però hi ha qui no ho pensa. Hi ha qui no acaba d'entendre que sigui la casa de tots o no pensa que el Parlament està obert per tothom. Uh-huh. I el fet que el fent religiós entrés per la porta gran del Parlament va ser gràcies a ells, perquè ells m'ho van demanar. Uh-huh. Però no vaig jo anar darrere d'ells. Van ser ells els que van pensar en les tres coses. En implantar-ho, en fer una fórmula màgica, que és la del GETER, i en venir a demanar-me la possibilitat de fer-ho en el Parlament. I no vaig trobar cap problema. Tots els actes que es fan al Parlament, tots s'aproven per la mesa. Alguns ja no arriben ni a la mesa perquè la presidenta considera que no és un acte apropiat o el que sigui. Mm. Però la majoria passen per la mesa. No va haver-hi ni una sola oposició, al contrari. Em van preguntar, i com és? Perquè mai s'havia fet. Dius, mira, no ho sé, mai s'havia fet. Però m'ha vingut aquesta oportunitat i crec que és positiu. I és cert que en cada una de les edicions hem tingut representants dels diferents partits.
Mm-hmm. Molt bé, senyor Correa.
No, i el que deia la presidenta, jo voldria remarcar aquests dos fets, no? Per una banda, el fet de que és un miracle que existeixi el Jeter. És la nostra, la iniciativa de les pròpies confessions que hem arribat en el punt de maduresa de dir, mira, no només és cert que tenim una bona entesa entre nosaltres, que això ja existia, sinó que això ho hem de fer visible i hem d'anar més lluny. I en aquesta capacitat d'anar més lluny, us podeu imaginar que les principals confessions de casa nostra, de manera regular, cada mes, durant mesos i mesos i anys, ens apleguem? Això és un miracle. Però no només ens apleguem per xerrar allò del que és nostre, sinó que ens apleguem també per xerrar, per preocupar-nos, per ocupar-nos de la preocupació comuna, de la preocupació dels nostres conciutadans. Això és un miracle, ho deia sí. Molt bé la presidenta. I la segona qüestió que em sembla absolutament important. Mireu, hem de fer un esforç de pedagogia, jo no em canso de repetir-ho, perquè la religió forma part de la nostra realitat social. Potser no formarà part d'aquella persona que no s'entendrà amb ella mateixa com a religiosa, sí o no. Això està cadascú amb la seva llibertat. Però la religió forma part de la nostra societat. I si forma part de la nostra societat, i partim de la base de que el Parlament és la casa de tots, escolteu, hem de tenir espai en el Parlament. Jo recordo, jo, a més de ser el president sortint, que encara no he sortit, encara segueixo sent el president del Jeter, encara ho segueixo sent, però, a més de ser el president del Jeter, doncs també sóc el secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, i recordo, dels protestants, perquè tothom ens entengui, i recordo que fa molts anys, vam tenir una iniciativa que vam anar al Parlament de Catalunya i els hi dèiem, per què no creen vostès, vull dir, partim de la base, Catalunya és una nació, sí, val, d'acord, estem tots d'acord amb això, sí, vinga. Doncs per què no contemplem que també el fet religiós pugui tenir algun tipus de presència de comissió, de subcomissió, de grup, de subgrup, que se n'ocupi de les qüestions de llibertat religiosa a casa nostra? Perquè si és el Parlament, és la casa de tots, el Parlament també ha de reflexionar sobre això. I la presidenta, que avui ens acompanya, va ser qui ha començat a obrir la porta perquè el Parlament entengui que la religió també forma part
de la vida, forma part de la comunitat i forma part d'un fet que és nostre. I, a més, el fet religiós a Catalunya encara és més important precisament per aquesta fusió o unió de diferents sensibilitats i de diferents religions que permeten conèixer les diferències, ser tolerant, ser respectuós, però al mateix temps ajudar a que aquesta convivència i cohesió que Catalunya sempre ha lluitat per tenir-la, perquè és un país molt plural, i si no tingués aquesta obsessió estaria dividida en guetos, i no els tenim, aquests guetos, el fet religiós ajuda molt també a complementar tots aquells ninxos que queden per completar aquesta convivència.
Ara, que ja no és presidenta del Parlament de Catalunya, respecte a la setmana, continuarà d'alguna manera vinculada? Tindrà, per exemple, la propera edició del mes de febrer, té pensat assistir-hi? Té pensat implicar-se d'alguna manera?
Si em conviden, que espero que ho facin.
Home, jo no soc el president, ja no seré president. Aleshores, però
això ja ni es pregunta.
Però serà un altre del 5, que segur.
Exacte, però el meu vot el tindrà, presidenta. El meu vot el tindrà perquè aquesta pròxima setmana estigui amb nosaltres, que serà una benedicció, perquè en aquesta emissora sí que puc dir la paraula benedicció, veritat. Amb altres no sé, però aquí sí, serà una benedicció tornar-la a tenir entre nosaltres, perquè serà la continuïtat del que és.
Exacte, és d'aquells actes que un president o presidenta inicia per primera vegada i que desitja i espera que el següent president, en aquest cas presidenta, doncs ho continuï. Jo a la presidenta actual li vaig dir, entre altres coses, li vaig dir, mira, hi ha molts actes al Parlament i molts actes fora del Parlament. Jo a tots els que els presidents anteriors van anar, he anat. I tots els actes que els presidents anteriors han mantingut, els he mantingut. Una altra cosa és que creïs de nous. Però si crees de nous, has de saber que tu, per poc que puguis, els has de respectar. I em va dir que sí, que d'acord. Per tant, jo espero que la senyora Forcadell ho mantingui.
Clar que sí.
I que això doncs, ja sigui doncs, una edició més de la setmana que va començar l'any 2011.
Correcte. I personalment, què ha suposat per vostè que es pogués celebrar la setmana la setmana de la... De la...
A veure...
De l'harmonia interconfessional.
Exacte, a poc a poc, llegim-ho, com és la setmana?
La Setmana Mundial per l'Harmonia Interconfessional.
Molt bé. S'ha de llegir, s'ha de llegir.
Perquè si no, no acaben, és com el Jeter, eh?
Exacte, també s'ha de llegir.
Saber que era el grup treball estable de religions, a mi em va costar.
S'ha de llegir.
Tela.
Doncs per mi és un fet positiu. Mm-hmm. Entre altres coses, perquè era novedós. Mm-hmm. I a mi el que és novedós però té contingut i depòsit m'interessa sempre. Dos, ja no com a presidenta del Parlament, sinó com a Núria de Gispert, soc creient i, per tant, li dono una gran importància al fet religiós. Mm-hmm. I en el sentit que deia també el meu amic i company, que siguis o no siguis creient, tinguis o no tinguis una religió, ets conscient que la religió és un fet important. I, per tant, en aquest sentit, per mi, el poder ser la primera presidenta que ha obert les portes al fet religiós, i en aquest cas a una setmana mundial, jo crec que, bueno, per mi m'omple de satisfacció.
Bé, doncs, fem una pausa per escoltar la segona paraula del vocabulari interreligiós del programa d'avui i la primera peça musical del programa.
Temps de diàleg. Temps entre religions. Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa les religions. Jihad, islam, significa esforç, l'esforç que implica la millora de la conducta dels musulmans. Ve a dir millora interior i és una lluita interna contra els propis desitjos o febleses. Sovint es tradueix erròniament com a guerra santa. Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Temps de diàleg. Un espai del GTR, grup de treball estable de les religions.
Bé, seguim aquí a Temps de diàleg amb el senyor Guillem Correa i amb la senyora Núria de Gispert parlant de la Setmana Mundial per la Harmonia Interconfessional. Més preguntes. Per començar, a part de poder assistir a la propera edició de la setmana, i va pels dos, de quina manera ens podem implicar en aquesta trobada?
Implicar personalment, vol
sí,
dir?
Sí, la gent que, diguem-ne, no està ficada en...
D'acord.
Sí.
Home, per exemple, després dels fets terribles de París o de la situació en el Mitjà Orient i de situacions que estem vivint, no dic dia a dia, però setmana a setmana, de moltes morts a mans de terroristes, teòricament emparades per la religió. Dic teòricament perquè les religions no maten, i això ha de quedar molt clar. El que mata són persones que impunement i criminalment utilitzen la religió. Mm-hmm. Però això, el dia que passa, la setmana que passa, tothom està trasbalsat. Però després el dia a dia et fa oblidar. I jo crec que va bé que en un moment determinat hi hagi fòrums de diàleg i de reflexió, i potser aquest seria bo, per poder parlar-ne uns quants mesos després d'aquests fets de com hem d'enfocar la relació amb l'altre. Perquè això pot crear sensació de rebuig, pot crear culpables on no hi són. I, per tant, jo crec que és positiu que gent que té ganes de formar part i de contribuir al diàleg en aquesta setmana, doncs pugui expressar els seus temors i pugui sentir veus que li ajudin a com tractar aquest tema.
Senyor Correa.
Una de les qüestions més difícils de la nostra societat i que segurament molta gent no ho està resolent bé és com gestionem les nostres frustracions. La nostra societat és una societat molt contradictòria que genera molta frustració perquè hi ha expectatives de vida fàcil, d'anunci ple de promeses, d'un paradís terrenal a tocar dels dits de tot, de tots i de totes, i després la veritat no és així. Aleshores, un dels reptes importants que tenim com a societat és com gestionem la frustració. I una manera massa fàcil que alguns estan manipulant és de que si a mi no em surten les coses bé, és culpa dels altres. Transferir la culpa, donar la culpa als altres. Aleshores, Santani, quan jo em sento frustrat i els culpables de la meva frustració són aquests, els altres, o els de més allà, i els puc identificar, si jo destrueixo amb aquests, la meva frustració desapareixerà, sigui personal o sigui col·lectiva. Aleshores, crec que, jo insistia abans, no? La necessitat de fer processos de maduresa col·lectiu. Hem de treballar, tres vegades, conscientment, per com confrontem la frustració dins de la nostra societat, com la gestionem. I setmanes com aquestes ens donen l'instrument per ajudar-nos a entendre d'una manera més col·lectiva, d'una manera més transversal, d'una manera no tan privada, sinó d'una manera molt més visible, que aquesta no és una tasca d'uns pocs, sinó que és una tasca de tots. I a la mesura en què tots entenguem que aquest és un dels camins de solució, no és la solució, però un dels camins de solució, estem contribuint al que la setmana es proposa, que és l'harmonia. I en aquesta harmonia, treballar-hi d'una manera seriosa i sentir-se partícip i responsable és, crec, el gran missatge. Escolteu, això de l'harmonia no ho tenim fet. París ho acaba de demostrar.
Oh, i tant.
I 30 segons. Escolteu, no només és París, Mirem el que està passant a Àfrica. Mirem el que està... Vull dir, no, París és molt visible, però hi ha altres llocs on això també és una realitat. I hem de treballar perquè a casa nostra mai això es produeixi.
I com animaríeu a la gent perquè assistís i participés en un esdeveniment com aquest? Senyora de Gispert o qui vulgui contestar.
A veure, no es tracta tant de fer una setmana oberta. El que es fa al Parlament, diguem-li, és la punta, la part visible, la part visible de la setmana. Jo crec que si ho reduïm al que es fa al Parlament, ens fem un flac favor a nosaltres mateixos. Jo crec que hem d'anar molt més lluny amb la línia que dèiem. No? Crec que el gran repte és de baixar tota aquesta reflexió, tota aquesta acció a cadascuna de les nostres comunitats locals, a cadascú dels nostres barris, de les nostres ciutats, i des d'aquest tocar el terra, des d'aquest baixar les coses perquè ho puguem parlar d'una manera tranquil·la amb el nostre veí, amb la nostra veïna, quan anem a comprar la fruita o quan anem a comprar el pa. Aquesta normalitat de convivència és aquesta normalitat de convivència a la que tots hem de contribuir. I aquí tenim un gran repte. Trencar les llegendes urbanes. Trencar la rumologia, trencar aquestes coses que d'una manera fàcil, fins i tot a nivell d'acudits, diem, no, hi ha determinades coses sobre les que no hem de fer acudits. I aquí, tots hi tenim molt a dir.
Jo crec que la Setmana Internacional el que busca és donar visibilitat. Aquesta visibilitat que faltava, que el Parlament de Catalunya, la Casa de Tots, donés visibilitat al fet religiós, i a un fet actual i modern, com és el GETER i la Setmana d'Harmonia Interconfessional. I el que deia el Guillem, allà hi ve gent de diferents comunitats, amb les seves pròpies experiències, que les exposen. Però abans del dia del Parlament hi han reunions de treball. I, per tant, el que es busca amb aquesta setmana és, primer, visibilitat, i, segon, que tornis a casa teva, al teu barri, al teu poble, al teu districte, i puguis sentir-te una mica més plena, la motxilla una mica més plena, per poder sortir al carrer i explicar, o parar, o frenar, o escoltar.
I aquesta visibilitat de la qual vostè parla, en aquestes darreres edicions s'ha fet factible als mitjans de comunicació o ha mancat? Ha mancat aquesta visibilitat als mitjans?
No ha estat el que voldríem. Jo diria que això ens passa molt sovint en molts aspectes, però, com a mínim, ha hagut un cert ressò. I jo crec que això és important.
Senyor Correa?
Sí, és evident que, sortosament o malauradament, determinades realitats mai tenen ressò mediàtic o no tenen el ressò mediàtic que entre tots i totes voldríem, o com mínim els que protagonitzem aquell fet voldríem que tinguéssim, perquè hi ha coses que ens serveixen per cosir, per sorgir, hi ha coses que senzillament ens separen, i a vegades coses que ens separen doncs tenen molt ressò mediàtic, i aquelles coses que ens serveixen per sorgir en tenen menys, i aquesta és una de les que té menys, però gràcies a que això es fa en el marc del Parlament, també els mitjans de comunicació se'n fan ressò. Benvingut aquest ressò. No és prou, no és suficient, no. D'acord, però benvingut aquest ressò, perquè aquest ressò ens permet ressorgir o sorgir aquelles coses que a nosaltres creiem que cal posar-les en valor.
I parlant en concret de diversitat religiosa, com veieu el panorama actual a Catalunya? Qui vol començar?
Jo no el veig malament. O sigui, per no dir-ho en positiu, que el veig bé. Per què? Perquè és el que hem dit abans i el que diem sempre. El nostre país és un país molt divers, un país molt plural. En el Parlament de Catalunya, en les anteriors legislatures, n'hi havia 7 grups. L'any 80 n'hi havia 4. Però sempre hem tingut molts més que en altres comunitats autònomes. Per què? Perquè el país és divers i la gent vota a diferents ideologies. Doncs en el cas de la diversitat religiosa és igual. El país és molt divers. Als anys 20 i als anys 60 del segle XX va venir molta gent d'altres territoris d'Espanya. Però fa 15 anys vam pujar del 2% de persones estrangeres al 13% que tenim ara.
Al
13%. Gent de totes les cultures i de totes les religions. Gent de Sud-amèrica, de Latinoamèrica, gent d'Àfrica, gent d'Àsia, gent de tot arreu. Amb una religió i amb una manera de pensar i amb una cultura molt diferent. I aquí ha passat alguna cosa que realment hagi creat un problema de convivència? No. Per què? Primer, perquè tenim un element molt i molt important, defensat per el Parlament en la seva gran àmplia majoria, que és el fet de la llengua. la immersió lingüística. Mm-hmm. Això va ajudar molt a que famílies que venien de fora poguessin sentir-se integrades a partir dels seus fills. Mm-hmm. I això, ara que ja han passat 35 anys, li donem importància perquè li donem, però realment va tenir una gran importància decidir allò l'any 84. Mm-hmm. Doncs això mateix, al costat de la religió, és igual. Perquè un exemple com el GTR, ho torno a repetir, veure les cinc religions més importants de Catalunya juntes en un òrgan de govern i de treball permanent per al diàleg interreligiós, per buscar i ajudar-nos a la cultura d'escoltar i de dialogar, jo crec que ha fet que a Catalunya se'ns miri a vegades amb una certa enveja, perquè troben que podríem tenir molts elements, molts, per tenir una situació de fractura social molt important, i no els hem tingut mai, ni en els pitjors anys de la crisi, ni quan van venir tantíssimes persones de fora i es van resituar i situar a Catalunya, la majoria d'elles buscant una vida millor, i en canvi el fet religiós, el fet de la normalització lingüística i el que els diferents governs de la Generalitat i el Parlament de Catalunya defensessin per damunt de tot la cohesió i la convivència ha fet que avui siguem un país plural, divers, però un país cohesionat. I el fet religiós ha fet un paper important.
Mm-hmm. Senyor Correa.
És molt interessant la reflexió que ens acaba de fer la presidenta del Parlament de casa nostra. És molt interessant en el sentit de que cal preguntar-nos què està passant en aquest país. Com és possible que aquest país, que ho tenim absolutament tot en contra, que tenim tanta diversitat, que tenim tanta diferència en tantes i tantes coses, malgrat tot això, són capaços de viure en un nivell... La pregunta era, quina és la situació de convivència de les religions en aquest moment? Jo diria, excel·lent!
Sí, com la veieu personalment.
Excel·lent! La veiem excel·lent i institucionalment la veiem, no? Aleshores, una de les qüestions que la reflexió que presentava la presidenta, o que feia la presidenta, és... Per què ens està passant això? Per què estem en aquest tan bon moment? I per què l'hem tingut, el tindrem i el seguim tenint? És perquè som capaços de construir una identitat. La identitat catalana està construïda sobre el seny i la rauxa. I el seny i la rauxa segurament podríem trobar moltes paraules, però una de les paraules que m'agrada explicar és quan tracto d'explicar això, és que és s'explica mitjançant la paraula respecte. Uh-huh. Catalunya està construïda des del respecte. Hem après a respectar-nos. Mm-hmm. I precisament quan religiosament o políticament o socialment no ens respectem, les coses no ens van bé. Mm-hmm. O no ens van prou bé. Però aquesta identitat, vull dir, quina és la característica de la identitat catalana? En tenim moltes, però entre altres moltes, el respecte. I vam ser capaços de fer l'immersió lingüística. I som capaços de fer el pluralisme religiós. Vivim en una societat plural. La pluralitat religiosa ha vingut per instal·lar-se, ja hi era. A vegades m'agrada recordar que això dels protestants, des del 1868 ja hi som de manera institucionalitzada. Abans també, però des del 1868 no acabem de baixar de no sé on, ja hi érem, ja hi som. Escolteu, mm-hmm. Aquesta capacitat de construir en respecte és el que fa fort el nostre país i possible això que avui diem. Escolteu, que fantàstic. Religiosament, com esteu, la convivència? Fantàstic, fantàstic. Mm-hmm. Aquest fantàstic no vol dir que hem de baixar la guàrdia, eh?
Exacte.
Compte, eh? No vol dir que hem de ser molt curosos, que hem de seguir treballant, eh? Perquè, si no, podem deixar de ser fantàstic. Pot deixar de ser fantàstic. I per això, precisament, cal felicitar en aquesta emissora i en aquest programa pel programa que estan fent.
Gràcies.
No, és important.
No, és veritat,
crec que és important. Perquè
necessitem veus.
Clar, si no hi ha veus, com diu la senyora presidenta, les coses cauen. Necessitem veus que ho expliquin i gent disposada a escoltar. Per això, els nostres radioescoltes avui cal felicitar-los.
I és important als que ens estan escoltant que ho transmetin.
Correcte.
Perquè això que dèiem ara, no?, de la immersió lingüística o de la manera de ser nostra, bueno, ve de molt lluny. Quan algú diu, però com és que ho heu fet? Doncs és que el segle XX és un exemple a Catalunya de poble acollidor.
Correcte.
Mm-hmm. De poble que mai ha tancat la porta a ningú. Que les ha obert, però de bat a bat ja ha dit, vingueu, però sobretot intenteu integrar-vos. No deixeu mai la vostra, el vostre lloc de naixença, mai els vostres orígens. Però si esteu aquí i us quedeu aquí, sigueu com nosaltres. Integrem-nos. I això s'ha aconseguit. I això jo crec que, clar, és molt difícil de fer. Això es fa a base de molts anys i d'una manera de ser. I aquesta manera de ser forma part de la nostra identitat.
Bé, doncs fem una nova pausa per apropar-nos a la vida de Sant Agustí d'Hipona i per escoltar la segona cançó del nostre programa.
Temps de diàleg, amb Juan Pablo Torrents. Temps de diàleg. Personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Agustí d'Hipona, filòsof i considerat un dels pares de l'Església. Aureli Agustí, més conegut com Agustí d'Hipona o Sant Agustí, va néixer l'any 354 i va morir l'any 430 després de Jesucrist. És una de les figures més importants en el desenvolupament del cristianisme, considerat, de fet, com un dels pares de l'Església. La seva influència posterior és enorme i ultrapassa l'àmbit de la teologia. Se'l considera un dels pensadors fonamentals de la història occidental. La seva mare, Santa Mònica, era una cristiana devota i el seu pare, Patrici, era pagà. Sant Agustí, durant la seva joventut, viu una vida hedonista i a Cartago estableix una relació amb una dona jove, Flòria Aemilia, que serà la seva concubina durant més de 15 anys. En aquest període tenen un fill, Adeodat, Adeodatus. A l'any 386, després de llegir sobre la vida de Sant Antoni Abat, que l'inspirà molt, Agustí va tenir una profunda crisi personal. Va decidir convertir-se al cristianisme i es va dedicar exclusivament a servir a Déu com cèliba. Un punt clau en la seva conversió va ser el fet de sentir la veu d'un nen al seu jardí de Milà que li cantà «Tolle legge», aixeca't i llegeix. Per Sant Agustí, Déu i la veritat estan identificats. La veritat és Déu i Déu és la veritat. Per arribar a aquesta veritat transcendent no s'hi pot arribar pel coneixement racional, sinó per la fe, ja que no hi ha coneixement de la fe, sinó acceptació i interiorització. La fe en Agustí és vitalitat suprema, voluntat, vida i força. L'any 391 va ser ordenat sacerdot a Hippo Regius, avui a Nava, Algèria. Va esdevenir un famós predicador i el 396 va passar a ser bisbe coadjutor d'Hipona, sent bisbe poc després. Mantindria el bisbat fins a la seva mort, el 430. Agustí va treballar incansablement a intentar convèncer la gent d'Hipona que constituïa un grup divers, tant en races com en religions, i convertir-los a la fe catòlica. Les tres obres més conegudes d'aquest filòsof són Les Confessions, on narra la seva autobiografia, incloent el seu naixement a l'Àfrica, la seva adolescència rebel, la influència de la seva mare, Santa Mònica, i la conversió al cristianisme. La ciutat de Déu, on divideix el món en dos regnes o ciutats metafòriques i parla sobre la providència, la llibertat i la moral. I la Trinitat, obra teològica sobre les relacions de les tres persones de la Santíssima Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant. Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions.
Young dreams of love, young dreams of love. Young dreams, young dreams. My heart is filled with young dreams, and I'm longing to share them all with you. In my I have you.
up young hearts that wanna hold you, hold you good and tight. I have your lips that wanna kiss you, kiss you morning, noon, and night. Take my hand.
Temps de diàleg. Un espai del GTR, grup de treball estable de les religions.
I seguim aquí a Temps de diàleg parlant sobre la Setmana Mundial per l'Harmonia Interconfessional amb la senyora Núria de Gispert i el senyor Guillem Correa, amb més preguntes. Senyora de Gispert, li volia preguntar, el darrer any el govern també va voler fer una celebració a part de la del Parlament, a la pròpia Generalitat. Són coses diferents i per què es va fer?
Són coses diferents.
Són coses diferents, queda clar, queda clar.
Perquè ja, jo crec que ha quedat clar en l'entrevista que la celebració anual de la Setmana per l'Harmonia Interconfessional s'està celebrant al Parlament i esperem que continuï celebrant-se. Jo penso que dins del marc de les funcions que té la Direcció General d'Afers Religiosos del Govern, que ha participat any rere any en aquesta jornada de la Setmana per l'Harmonia Interconfessional, van creure oportú que el govern també donés visibilitat al grup estable, al grup de treball estable per les religions. Jo crec que sobretot va ser aquest. I llavors jo recordo que el president de la Generalitat els va convidar, van estar en el Saló de Sant Jordi.
Correcte.
I el president els va dirigir unes paraules i va entendre i va, d'alguna manera, va acollir aquesta organització interdiàleg religiós i va donar visibilitat. No és el que és la setmana que fem cada mes de febrer, però jo crec que és important també que el govern doncs, hagi fet un acte com aquest.
Tot suma, tot suma. I benvingut. I moltes sumes multipliquen. Per la qual cosa, un encert, lo del Parlament, però també un encert, lo del govern. I tant de bo els diversos ajuntaments també assumessin en aquestes iniciatives. Per què? Perquè ens cal fer visible el que és una realitat en el país. Perquè aquelles coses que estan amagades, per molt veritats que siguin, no es coneixen. Per la qual cosa, hi ha harmonia religiosa entre nosaltres? Sí. Cal explicar-ho? Sí. Podem explicar-ho més? Sisplau, expliquem-ho més. Ens cal explicar molt més. De tal manera que molt benvinguda la iniciativa del govern i des d'aquí invito els diversos ajuntaments a que també sumin i multipliquin perquè ens cal fer més visible aquesta veritat que ja és veritat entre nosaltres.
Que suposo que també consells comarcals, diputacions...
Clar. No. Bé, escolta, vull dir, ja em coneixeu. Exacte. Tots els poders públics. Aquí no n'estàvem restant a ningú i els fèiem un cridament a tots.
Per descomptat. Senyora de Gispert, parlant pròpiament del Parlament, quines lleis o propostes parlamentàries en els darrers anys s'han presentat al Parlament de Catalunya per protegir la pràctica religiosa?
Cap. En part perquè no hi tenim competències. Hem actuat en diferents àmbits, actuant des del govern en diferents àmbits, però el Parlament de Catalunya, concretament en aquests darrers 5 anys, doncs, el que ha aprovat i ha proposat són 2 resolucions relacionades directa o indirectament amb la llibertat religiosa, però no en format de llei ni de decret ni res. Per què? Perquè les competències les té el govern central i en lloc d'ampliar les competències, el que ha estat fent en els darrers anys és recentralitzar les competències. Si em pregunta pel futur, aquest Parlament, el que tenim, el que es va constituir el 26 d'octubre, podria arribar a regular sobre la llibertat religiosa com una altra estructura d'estat com les que volem crear des de Catalunya quan Catalunya sigui un estat. El que passa és que en aquests moments, i ara estem en campanya electoral per unes eleccions diferents, però en aquests moments estem una mica en un impàs a Catalunya. No s'ha constituït el govern, no s'ha investit encara el president, han passat ja més de 2 mesos, per tant ens trobem en una situació anòmala, certament anòmala. El Parlament de Catalunya està treballant en un 25% de les seves capacitats, no s'ha constituït cap comissió, per tant no és que es pugui o no es pugui parlar del fet religiós, és que no es pot parlar pràcticament de res perquè no hi ha comissions. Jo confio i espero que aquest impàs passi i que realment, doncs, d'una vegada per totes, aquell èxit clamorós que van tenir el 27 de setembre, una gran majoria del poble de Catalunya, doncs pugui resoldre's i puguem sortir d'aquest atzucac.
Mm-hmm.
És cert el que acaba de dir la senyora presidenta de que Catalunya no tenim competències, però jo voldria posar en valor que, malgrat no tinguem competències, hi ha hagut sempre la voluntat per part del govern de la Generalitat de Catalunya de arribar als acords necessaris per impulsar la pluralitat i el reconeixement d'aquesta pluralitat religiosa. Deixeu-me posar un exemple. Quan la senyora Núria de Gispert era conseller... Baixo el to, t'hi has fixat, eh?
Sí, ja veig.
T'hi has fixat, eh? Allò, aquí creus...
A veure què passa.
Exacte. Doncs quan ella era consellera de Justícia, i el senyor Xavier Trias era conseller de Presidència, es va arribar a un acord entre el govern i el Consell Evangèlic, i el govern i la comunitat protestant, per posar en valor, per... arribar a un conveni que era l'acord marc. I dintre d'aquell acord marc hi havia allò que nosaltres dèiem, això no ens ho aprovaran, això és molt difícil, però ens van acceptar que la nostra proposta, la nostra iniciativa, de que hi hagués una direcció general de fer religiosos. Però tots sabem que moltes vegades el que es posa en el paper amb la voluntat de que es pugui complir, i a vegades es pot complir, i a vegades no es pot complir, però escolteu, és molt important de dir-ho. Aquell acord es va fer realitat a cap de poc temps i som l'única, jurídicament parlant, comunitat autònoma que tenim una direcció general de fer religiosos amb un mandat molt clar, contribuir a que l'harmonia religiosa entre nosaltres sigui una realitat i hi hagin convenis de col·laboració. No hi ha competències, però hi ha convenis. I això fa que el fet diferencial de casa nostra sigui un exemple a imitar arreu.
Sí. Mm-hmm. Sí, estic totalment d'acord. Jo crec que l'incidir en el fet religiós és una manera de, ja que no tens competències clares, legislatives, en canvi sí que vols demostrar la importància que té el fet religiós a Catalunya.
Mm. Correcte.
Però encara que heu comentat que a nivell pràctic no al Parlament de Catalunya li manquen aquestes estructures, quines lleis o accions creieu que hauria d'impulsar aquest nou Parlament per protegir i impulsar la diversitat i la pràctica religiosa en aquesta nova legislatura?
Jo crec que hem de pensar en la proposta escrita que hi ha d'elaborar una Constitució catalana. Mm. I en aquesta Constitució catalana s'establiran les competències en matèria religiosa. I, per tant, se sabrà i es voldrà posar i s'escoltarà a les diferents religions que hi són a Catalunya sobre què és el que voldrien que hi fos en aquesta Constitució. El que passa és que potser això se'ns retrasa una mica. Tot això s'havia de fer en un any i mig i ara ja han passat 2 mesos i encara no hem pogut començar. Mm. Però segur que hi haurà i que hi ha aquesta voluntat.
Senyor Correa.
Per part de les confessions religioses tenim una minoritàries, tenim una sensació de decepció amb aquesta democràcia. Després de tants anys, no hem estat capaços de que els drets col·lectius siguin una realitat. Ens cal reconèixer els drets col·lectius dins d'un marc de llibertat religiosa perquè totes les confessions siguem igual, perquè hi hagi una neutralitat per part de l'administració i perquè els privilegis que té avui en dia la societat civil organitzada, nosaltres no demanem privilegis, demanem igualtats. Creiem en la necessitat de que hi hagi una llibertat religiosa que faci que hi hagi igualtat entre les diverses confessions i entre les diverses confessions i la societat civil organitzada.
Bé, doncs moltes gràcies per estar aquí, senyora Núria Gispert i senyor Guillem Correa. Molt bona nit a tots dos.
Molt bona nit.
Bona nit.
I fins aquí el temps de diàleg d'avui, el programa de Ràdio Estel on volem descobrir i aprofundir en la diversitat religiosa de Catalunya.
Temps de diàleg, un espai del grup de treball estable de les religions. Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions.
Trimurti, hinduisme. Tríada constituïda per tres deïtats. Brahma, el creador, Vishnu, el conservador, i Shiva, el destructor o transformador. De Brahma sorgeixen Vishnu i Shiva.
Temps de diàleg. Temps entre religions.
Thank you. La veritable novetat és la que Déu mateix misteriosament vol produir, la que ell inspira, la que ell provoca, la que ell orienta i acompanya de mil maneres.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.